Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Hola, mosseguis. Què tal? Com anem? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Avui per parlar, òbviament, de la Worldwide Developers Conference 22, la darrera keynote. Des del punt de vista de l'usuari d'Apple, hem assistit a una keynote inaugural de la WWDC 22, al meu parer, força continuista. ¿Vale? Però, des del punt de vista dels desenvolupadors, què passa? Doncs mira, avui tenim la sort de que parlarem en detall dels dos aspectes, la part d'usuari i la part de programadors, amb dues persones que desenvolupen coses amb iOS i macOS, si no vaig equivocat, ja em corregireu, que són, i molt content de tenir-la de nou al programa, la Berta davant. Berta!
Hola!
Que bé, estic supercontent. I el Magma, òbviament, que és el nostre developer de capçalera, tenim pilot de capçalera, hola. Developer...
Menys experiència que la Berta, però ahí està.
També tenim amb en Raül Arribas, que és el nostre troll de capçalera.
I ex-developer d'altres coses més útils fa molts anys.
Sí, sí.
Més útils!
En Marc Alier, destroyer particular i qui
destroyer de capçalera, sí, i el trollo destroyer,
sí, sí. Bé, doncs això i tot el que doni de sí serà aquest episodi, el 523 de la temporada.
Vostè qui és?
15.
Vostè qui és, senyor?
Jo he dit Tomàs Manzanares.
Ja, ah, tu ets Tomàs Manzanares.
Sí.
El Marc és developer també de llibreries rares de coses de màquines, no? I no sé què.
Qui? De Python.
Com es diu la màquina aquesta que tens, Marc?
No, faig... tinc una màquina CNC, i faig coses de... Sí, sí. Bueno. Jo de tant en tant, cada 3 o 4 anys m'agafo un atac i estic durant un mes o dos programant, fins que se'm passen les gas, ja se m'han passat. Agafo el projecte, el tanco i ja està.
Ets drogadito de la programació, però...
Sí, sí, però fas això, és un meset més i mig com de...
Espero que el documentis bé, que facis mini unit testing.
Sí,
sí.
No? Sí. Segur. I no modifica el codi en producció. Sobretot això.
Bueno, diferents entorns.
Sí, sí, bé, no? Òbviament. Bueno, el que us deia, tot això serà aquest episodi, el 523.
Bàsicament el que jo programo és com un gat. És meu i me'l follo com
vull. Fas així a totes les tecles i el que surti.
No,
el seu exemple és precisament no seguir el seu exemple, vale? Perquè el que fa ell no té... és irreproduïble.
Raül, que no saps que se sap des de sempre que cap dels seus professors d'informàtica saben programar, la veritat.
Jo això no volia dir, però...
Bueno, segons el Magma no saben ni connectar un projector, però bueno, això és una...
No, segons el Magma no.
La evidència científica.
Jo abans... mira, a l'UPC no he donat mai classes,
no és cert,
de programació, però abans de l'UPC vaig estar 4 anys treballant en una universitat privada on donava les classes, on donava programació en C i en ensamblador. Donava les classes de C, ensamblador i C++. I allà sí que feia programar, els feia fer programes i coses i això, sí, sí. I a l'UPC sí que no els he ensenyat a programar. Jo ja explico coses, explico el que em surt dels collons i ja està.
Clar, per això que els ha de fer.
Però almenys no els hi faig fer programes, o sigui, no els hi faig fer programes.
Bueno, és la millor forma de ser el professor favorit.
No els hi faig fer programes.
No, sí, perquè els més odiats són els de programació, realment.
Llavors, una que està en banca.
Que els més odiats de profe són els de programació, sempre els de programació.
Bueno, va, que portem 5 minuts i encara no hem començat. Això és l'episodi 523.
No, també se'ls estimen molt alguns.
Temporada 15 de Mossega la poma. Va, comencem.
Vinga, som-hi.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, va, que...
No sé per on voleu començar. Algú té un ventilador a casa funcionant?
Jo no tenia... Els ventiladors de la ràdio, però
jo tinc jo tinc el Mac que està morint. M'intento allunyar una mica.
Però jo no l'escolto, eh? Els auriculars.
Jo a mi em passa com el Marc, escolto molt fort un ventilador, sí. I no és el meu, eh? Ja ho dic ara. Ni de la font d'alimentació, ni de l'equip de ràdio, ni res de tot això.
Soc jo, crec. Vale.
Doncs, Keynote, jo no sé si voleu que ho dividim en aquestes dues parts, des de la part, diguéssim, d'usuari i des de la part de developer. No sé com heu vist...
És que de part de developer no hi ha res de la Keynote.
A la Keynote no, però després va estar de Platform, State of the Union, i després han hagut sessions, que no sé si algunes les heu vist, i aquí sí que entenc que... Bueno, perquè ahir, a la que és la Keynote inaugural, només deien, hi haurà API, hi haurà API, hi haurà API, i ja està.
És l'única cosa que
van dir. I un tros de codi que va volar per allà, no sé exactament per què ho van voler posar, que no en tenia el motiu.
Van posar codi a la Keynote, jo
diria.
Un moment,
molt petit. No sé què, copiaven codi i l'enganxaven a un altre lloc. No
aquestes aplicacions que
No, però era una cosa d'usuari, també, ja ho parlarem.
Bueno, en tot cas, a veure, deixeu-me... Jo crec que d'usuari acabarem ràpid. No... A veure, des del punt de vista de l'usuari, jo crec que la darrera keynote d'Apple que va suposar un canvi important va ser la presentació dels M1s, ¿vale? Que jo crec que aquí sí que va haver-hi una novetat, més enllà de que puguin presentar una línia nova, que no ha sigut el cas en aquesta...
Va ser fa dos anys, no?
Sí, fa dos anys. Sí, i...
Bueno, han executat gairebé tot el que van dir, que van dir que passarien tota la gamma, només els hi falta el Mac Pro...
Que s'esperen.
Jo em pensava que sortirien aquesta Keynote.
Però més ja van dir que el Mac Studio no és el Mac Pro, i ho han executat tot i tenen la plataforma funcionant, i bueno,
I ja té,
els
ja
dos anys han tret el clip. Sobre l'M2 només una cosa. Primera, que dic que el MacBook Air aquest que han tret ara, que ja no està esmolat pels costats, és molt més car que l'altre, l'han tret molt car. Algú estava
1.500,
dient, estàvem parlant això, la gent que estava configurant-lo, pues això, 1.500 euros per un MacBook Air, escolta, estem parlant de...
I de
és
fet,
car, és...
Pot comprar l'anterior també,
fet,
MacBook, que per cert
un MacBook Air funcional hauria de... se'n van entre 1.800 i 1.900.
Collons, eh?
Sí. I,
és que allò ja no
sí, te'n vas perillosament als MacBook Pro.
Perquè amb els MacBook Pro van als 2.000 i pico, ja.
I li han tret els ventiladors i m'agradaria posar Xcode en un MacBook Air i veure què passa.
Sí, tens raó, Berta.
És que a veure, el que més venen és el MacBook Air. Doncs algú dins, allà dins algú ha dit, escolti, que aquí anem a apretar una mica, que és el que acabarem
més. També és veritat que teniu raó, però jo crec que aquí hi ha diverses variables a tenir en compte.
Vinga, que arribem
al moment,
arriba el moment de
que
no fan servir la justificació.
No justifico, jo considero que és car. Sí, a veure, penseu una cosa, no tots els usuaris som iguals, és a dir, que el cas nostre particular de cadascú igual no aplica el del costat, ¿vale? Dic això perquè jo crec que havent-hi augmentat una mica molt poc, que la mida de la pantalla, havent posat les 4 altaveus i algunes petites modificacions, i òbviament tenint M2, si jo vingués d'un Intel i em comprés un MacBook Air, pues bueno, no trobaria, ja que faig el salt, pues me'n puc anar a un M2 amb un MacBook Air M2, ¿vale? Aquí s'ha de tenir en compte diverses
Tomàs,
variables.
Tomàs, per 1.800 euros tens un pepinaco.
Espera, acabo.
Potser no tothom vol un pepinaco.
Estem parlant de Mac, estem parlant de Mac.
Sí, que però que puja tan alert tenint el Pro.
Però pots tenir un pepinaco que corre en Windows. Però si tens un pepinaco que corre en Windows ja no estem parlant de la mateixa cosa, és Windows, no entens?
Però ja
per tocar
vas dir... Ah, dius si vens un Intel de
MacBook. Ah, jo dic d'Intel de MacBook. Jo el que volia dir són dues coses.
Raül, nosaltres vivim en una bomba.
El nostre món.
A veure, Raül, com pots ser que aquestes dades de la pel·lícula...
Perdó, culpa meva.
Com pots ser que aquestes dades de la pel·lícula no sàpigues nosaltres vivim dins del donut?
Perdó, que has dit Intel i pensava que et referies a canviar, però no.
A veure una cosa, això és com algú que... Tens un noi i una noia o dos nois que estan discutint sobre texans i una es queixa del preu, dels preus dels levis, i algú li digui, escolta, però és que aquí en el Capravo també venen texans per 15 euros. No! O sigui, vale que són pràcticament idèntics, però no, o sigui, qui compra els levis no es compra els levis al Capravo, no es compra els de llonces en el carrer Furo, en el Capravo.
A veure, un cinturó de pell val 30 euros. Si és Dolce & Gabbana val 300. I és un cinturó de pell. Vale?
Pues ja compte està. Perquè estàs a punt d'arribar a la conclusió de que no t'aporta res de nou i pagues per la marca.
Cuidao, Tomàs, no vagis per aquí.
No
vagis per aquí.
Perquè parlem d'usuaris de comprant Max, però el que acaben comprant més Max són empreses, sí, pels seus treballadors. Llavors, el MacBooker, a ells els surt més barat del que veus el d'això, perquè si parles amb Apple directament i en compres molts i també hi ha les empreses aquelles que els compres com a 2 anys i merdes així, acaben sortint més barat del que surt a l'Apple website. Sí. I un MacBooker és perfecte, sobretot si és algú que envies amb un llavall per moure's i treballar i viatjar i tot
això. I un MacBooker amb Intel a un MacBooker M2 hi ha diferència. És
hi ha diferència.
Que volia constatar. I dues coses sí, més. A veure, dues coses respecte...
Haurem una cosa.
A veure, un moment. En principi,
els benchmarks del M2 no han sortit.
No, no han sortit, no han sortit. Però, però
els xips aquests de l'M no eren perquè eren més ràpids i més barats aquí.
Mira. Exactament.
No, sí, no.
És que hi hagi més marge de benefici per Apple. Sí.
És perquè hi hagués menys consum i més rendiment.
El que veiem d'arquitectura perquè era més eficient i més barat de fer.
Qui va dir això? Més rendiment amb menys...
menys consum i més fàcil de fer.
Gastes menys diners carregant la bateria. Carregues menys quilowatts hora carregant la bateria.
A veure, no es pot justificar, s'han passat de preu.
Sí, però encara no he dit els arguments. Sempre es passen de preu. Estic d'acord amb la Berta.
No, però el MacBooker mai ha estat a 1.500 euros.
En aquest cas, com que és el més venut, simplement han anat pel carrer a la Berta també, perquè compren moltes empreses, i han dit, anem a fotre-li aquí un markup del 30% per la patilla, que total, com que és el més comprat i no n'hi ha cap de més barat.
Teniu un viatge,
l'entry level.
Però teniu un viatge. Deixeu-me que acabi d'explicar una mica el viatge que hi ha. Si us mireu el preu en dòlar, que sí que és més elevat que el MacBook Air anterior, no hi ha tanta diferència. El preu en dòlar sense impostos, ¿vale? Si ho passes a euros... No, un moment. Si ho passes a euros, has de comptar dos factors. El factor impostos i el factor conversió euro-dòlar.
Tomàs, un moment, tu el veus a la web sense impostos perquè cada estat dels Estats Units pot aplicar impostos diferents, però això no vol dir que el nord-americà mitjà el compri sense impostos.
Però o sigui, ningú paga un
21%.
Ningú paga un 21%. I a més tens un recàrrec molt més elevat que abans de la diferència euro-dòlar.
Però, Tomàs, una cosa, aquí estem parlant del preu del MacBook Air, que sí que aquest MacBook Air és car, però no oblidem que el MacBook Air amb l'M1 continua estant...
Ah, exacte. A 1.100.
No, són com 150 euros menys.
Per cert, no, és que l'han pujat 90 euros sense fer res. O sigui, bueno, fent alguna cosa, sí, pujant-lo, però ja està.
Això és a dir,
l'han pujat,
inflació.
Simplement.
I que jo no... I segons els rumors que he escoltat, jo no aniria a comprar l'M2, perquè una de les raons per les quals han anunciat molt poca cosa de, diguéssim, d'ordinadors, si han anunciat els M2 però no han fet més que volien, és perquè molts no han pogut testejar-los. Han tingut problemes amb Xina, amb les fàbriques, perquè tothom ha tingut a base de xips, i hi ha algunes coses que les demos i els últims d'allò per poder testejar no els hi ha arribat super tard, o no els hi ha arribat al moment que estaven gravant els vídeos, saps?
O sigui, no és el moment de comprar l'M2.
De totes les maneres, sí, aquesta reflexió que feu és bona. Vale? Un afegit. Si tu vens d'un MacBook Intel...
Val la pena. Si no,
val la pena M2 si els problemes que diu la Berta no es produeixen finalment. Vale? Si l'M2 és un processador normal i els MacBooks que han presentat nous, el MacBook Pro i el MacBook Air, funcionen adequadament... Hòstia, ja que canvies d'un Intel, doncs ja et pots passar un M2, per què no? Vale? Dependrà de cada cas. Vale? Ara bé, veient, no, sense veure benchmarks, només veient el que explicaven de les diferències, que sobretot estaven molt basades en temes de vídeo, i entenent que hi ha casos particulars, de manera general, si tu tens un M1, no tens cap motiu per passar un M2.
Cert.
Perquè tinc un Mac Mini M1, vaig notar una, jo tinc un Mac Mini M1 i vaig notar una diferència brutal venint d'un MacBook Pro.
A i que l'M2 no tira any, més que els M1 Pro i Max, eh? No.
MacBook Pro de quin any? I quin model
2015.
De
MacBook Pro? 2015. Clar.
Collons, tio.
Clar.
Sí, ja ho sé, però era un MacBook Pro, eh?
És que no era un, hòstia, no era un MacBook una màquina de 6 anys. Jo, en canvi, és el que deia, que jo passant del MacBook Pro de 15 polzades de l'i7 del 2015 al el de 2020, amb l'i9, no vaig notar un salt tan bèstia. No he notat el salt. O sigui, és millor màquina, sí, la bateria dura més, sí, però no és allò que dius...
Però que jo he passat d'un MacBook Pro a un Mac Mini.
Comparat amb quin, no. Marc, dius?
Jo ara com ara, jo el que faig és que cada 5 anys em canvio la meva màquina de referència, la meva màquina de treball.
Sí.
I el que necessito pantalla grossa, faig servir un del de 16 polzades. Vaig passar del 2015 al més gros que hi havia, que era l'i7 amb 16 gigas, i el 2020, durant la pandèmia, que llavors ja tenia problemes per processar vídeo, doncs vaig agafar i vaig dir, mira, em foto un 16 polzades amb 32 gigas. I el
però Intel encara.
Intel, amb l'i9, amb el processador i9, no havien sortit encara, no havien sortit encara els M, amb l'i9, que és el que ara tindria que ser l'equivalent al Max, a l'M1 Max. Doncs no... En el moment que jo vaig agafar el vell i el vaig poder planxar i treure-li el sistema operatiu, posar-li la nova versió del sistema operatiu, va continuar i els poso en el costat de l'altre.
Jo vaig passar d'un MacBook Pro...
I només noto diferències si els foto tots dos a treballar amb el compressor fotent producció de vídeo, que sí, que n'hi ha un que corre significativament més. Però per treballar no noto diferència de l'un de l'altre.
Jo vaig fer la mateixa comparació amb el que tinc ara, que és del 2018, que és Intel, amb un que té l'hem donat al meu company que acaba de posar a l'empresa, que és M1, no M1 Pro, normal M1, i vam fer els dos build del projecte al mateix moment, i el meu va estar a fer tots els tests i clean build 4 minuts, a ell un minut i mig. Tenim en compte que jo tinc que fer collons. Això més d'una vegada per dia, saps la de temps? O sigui, jo rego les plantes mentre faig tests, saps?
Està bé,
les plantes. Sí, tens els tests i tens les plantes,
jo Berta, et dono la raó, ja et dic. Jo vaig passar d'un i5 a un M1, clar, que era un MacBook Pro, a un MacBook Pro a un Mac Mini. I la diferència va ser com si m'hagués passat una onada de 8 metres per damunt, o sigui, una brutal. Vaig notar una diferència bestial, i de fet tinc mil coses obertes, mil històries funcionant de tota tipologia, i no noto absolutament cap manca de performance, de funcionament, no noto absolutament res. Vale?
Us heu adonat que estem parlant de hardware a la conferència de...
És veritat.
Jo només tinc
des del punt de vista de software, tot és continuïtat.
Jo només tinc un dubte sobre l'M2 per saber si valdrà la pena o no. Vale? I és si aconsegueixen, diguéssim, augmentar la velocitat de l'M2 en single core.
Sí.
Perquè ara com ara, el M1, i sobretot quan tu agafes aquests, els pros i els Macs, aquests, els burros, aquests, els processadors aquests tan burros que munten en les màquines, diguéssim, més professionals, que agafen, que bàsicament van posant-los un al costat de l'altre i van fotent-li cores i cores i GPUs i GPUs i GPUs, el que no augmentes és la velocitat de single core. Si amb la velocitat de single core i de single GPU superen la velocitat de l'M1 en aquest xip, llavors realment és un... Bueno, és anar mantenint la distància.
El nom ha sigut màrqueting, pràcticament. Li podien haver dit M1 o alguna cosa, o haver-se esperat. No entenc molt bé el moviment.
A l'M1 Plus hi ha diferència. No és tan bèstia com a Intel a M1, però a M1 Plus hi ha diferència. Però és el mateix, o sigui... Jo el que recomanaria és que si algú té Intel i ha dit, mira, faig el canvi a M, que si es poden esperar, que s'esperin al gener, més o menys, després del Nadal. I si no, que agafin M1 Plus. Però si volen ja els nous, jo m'esperaria després de Nadal. Perquè la cosa és que ara estan a... Tinc que fer tots aquests ordinadors per Nadal. I la peti és saber lo ràpid que intentaran fer aquesta producció amb els problemes que estan tenint i els problemes que és possible que tinguin aquest xip que no han pogut testejar tan bé com volen. No els hi ha algú de temps i jo el compraria al gener.
Parlant d'Intel versus M1, jo el que he notat com a usuari, és una gestió de la memòria, i quan dic de la memòria parlo també de la memòria de vídeo, vale? Ultra molt més eficient que amb una arquitectura Intel tradicional i amb una targeta.
Clar, però és que amb una arquitectura amb una arquitectura Intel tu tens una placa, vale, que normalment te la fotrà Asus o te la fotrà alguna empresa d'aquestes que fan plaques i que fan uns chipsets molt bons, i llavors el que tu tens és que hi ha un bus de comunicació i hi ha les memòries que es punxen en aquest bus de comunicació, i aquest bus de comunicació doncs serà més ràpid o serà més lent, però quan tu tens un xip M1 o
que té la memòria integrada,
un M1, la memòria està en el mateix xip i va a la mateixa velocitat que el xip, i llavors, és a dir, és el que se'n diu, va a tota hòstia, perquè està en el mateix, és un sistema en el xip. Llavors, és una arquitectura completament diferent. Si tu et compres un clon, el que fotia, ara, quan tens un PC clònic, agafes i dius, aquí poso una memòria, aquí poso un disco, aquí poso una GPU, aquí poso un no sé què, i vas posant coses, aquí tens el processador, aquí tens la nacional, aquí tens el... I els veus, i veus que hi ha uns busos que els pots veure físicament, els pots veure amb els ulls, mira, aquest bus va d'aquí cap aquí, i això no existeix en el sistema humà, tot és un xip. Tot és un xip, i la memòria està en el xip, amb la qual cosa la velocitat és completament diferent. A més, la GPU comparteix la memòria amb el xip, és a dir, que si tu estàs executant un programa i tens alguna textura o alguna cosa que s'hagi de manipular des de la GPU, no tens que moure-ho a la memòria de la GPU, sinó que la GPU ataca directament la mateixa pàgina de memòria on es troba l'objecte. No has d'estar movent coses amunt i avall per DMA, amb la qual cosa, si el sistema operatiu està ben fet, si el sistema operatiu està ben fet per aquesta arquitectura, ho explotes a lo bèstia. De fet, qui està ara intentant desenvolupar arquitectures d'aquest estil és Microsoft. Clar. Perquè no és Intel qui ho ha de fer, ha de ser Microsoft, perquè és el que té que fer el sistema operatiu específic per això.
Sí, i no té més. És la raó per la qual els millors mòbils que s'han tret mai d'Android han sigut els Google Phones.
Clar.
Perquè quan el Google quan els Pixels, aquests Google Pixels al principi, joder, o sigui, anava contra iPhone, de veritat, eh?
Clar.
Perquè és que funcionava en directe, anaven de puta mare.
Anaven molt bé. El mil que em fa por és a tots els que encara tenim PCs legats, sobretot en aquest cas, que dels Macs just abans dels M, que dius, hosti, aquesta màquina igual l'hauria d'aguantar jo fins a 2025, i segurament et dirà, no, aquesta funcionalitat nova fantàstica de macOS no et funcionarà a tu.
Aquesta rotació de 5 anys que comentaves, Marc, jo crec que es veurà escurçada per la influència dels M1.
Bueno, si vols tindre l'última, a veure, el que passa aquí, hi ha coses que són gimmicks. Hi ha coses que són gimmicks, que són xurradetes, i que és com, no, sé, com un efecte gràfic en les fotografies de l'iPhone.
Jo, sincerament, no crec que la funcionalitat petita sigui significativa i forci un canvi, ¿vale? Però sí que hi haurà coses, i hi haurà també temes de rendiment, perquè les aplicacions adaptades a M1 natives, pues, òbviament, treuen molt més profit del processador i funcionaran d'una altra manera. Aquí sí que podries veure't forçat potser a fer un canvi abans d'hora.
Una pregunta en aquest sentit. Ara, tal com està muntat amb el tema aquests dels continuities i tot això, si jo, per exemple, fotés un Mac Studio aquí a sota la tauleta de nit o en algun lloc, posar un Mac Studio, podria després utilitzar en algun lloc de la casa, en la mateixa wifi, un portàtil treballant contra aquest Mac Studio?
Què vols dir? Què vols dir, treballant contra
aquest pantalla. Mac
Studio?
Vols dir clar, la pantalla.
És a dir, o sigui, de la mateixa manera que tu pots agafar i dir, no, ara jo faré que el meu iPad sigui una... El meu iPad és pantalla del meu Mac, o sigui, jo tinc el meu MacBook Pro, però a més tinc el Mac Studio, dient, escolta, jo faig servir el Mac Studio des del teclat i la pantalla del
MacBook. Però parles del Mac Studio MacBook com a pantalla.
Fes servir el MacBook Pro com a pantalla i teclat del Mac Mini, dic, del Mac Studio. Perquè jo,
no
crec. Jo no tinc una... el fet de treballar en portàtil des de fa molts anys, que vaig deixar de fer servir l'iMac com a màquina principal, ha canviat la meva forma de treballar. Llavors, jo no tinc un lloc específic de treballar. O sigui, ara estic en aquesta cova, no estic ara, que és on vinc a fer podcasting i fer videoconferències, però normalment estaré a la taula de la cuina, puc estar a qualsevol lloc de la casa treballant. Una casa gran, per sort, i puc estar al taller, o puc estar a la terrassa un dia que no em toqui el sol directe i puc estar treballant des d'allà. No tinc un lloc de treball fix. puc estar treballat assentat en el sofà o estar en l'habitació dels nens mentre els nens s'adormen i jo en una butaca mentre ells estan adormint-se perquè encara volen que li faci companyia per adormir-se. Cony, doncs tot aquest tipus de coses fa que jo visc en el meu portàtil.
Sí, això que preguntes amb aquest estudi no ho sé, però entenc el teu cas d'ús.
Les specs es poden consultar, eh? No sé exactament.
Bueno, a veure, jo que sí que ho faig, tinc una màquina Intel amb Windows. Amb Windows, però perquè tinc una targeta.
Me voy a ir a por un café.
Tinc una màquina no Windows amb una targeta gràfica bona.
Si al final acabeu venint.
No, voleu admetre, però és un cas d'ús específic, és una màquina. És Windows per poder llançar l'Autodesk Fusion. Per poder treballar a llançar l'Autodesk Fusion perquè...
Sabeu per què vaig tenir que fer Windows, jo servir Windows ahir? Vaig fer una radiografia i encara et donen un CD amb un autocomplexe
perquè no pots accedir a la teva... És salut pública o privada?
Pública.
Aleshores hauries...
I no està a la meva salut.
Aquest és l'error. Perquè tu hauries de tenir accés... I mira que es van pagar milions
per una foto per no gastar recursos, tal... No, ara t'ho faig amb un CD.
Em sembla pitjor el fet que sigui un CD, perquè on te'l fots el CD després?
Sí.
Bueno, jo és que problema, tinc un lector...
A mi em dóna un CD i li dic, senyora, obri la cama, obri les cames. Perquè, què faig amb el CD? On el fico?
On compres?
Jo tinc això fantàstic.
Exacte, això és el que hem de tenir.
És el meu lector de CDs i DVDs de totes les...
Però això és perquè ho tens, que ho tens per l'escola, dels nens.
Ho tinc perquè fa 8 anys el vaig comprar, perquè la meva màquina principal era el MacBook Air.
I és Apple i cada dia val més.
Va haver una època que la meva màquina era un iMac i la meva màquina mòbil era el MacBook Air. El feia servir bastant.
Però és que jo quan em van donar això, aquesta xustaca, dic, bueno, seran uns JPGs aquí dins. No, obro autorun.exe, o sigui, hi havia les imatges.
Vídeo propietari...
Horrible, sort que tinc la màquina virtual.
Quina meravella. Doncs sí, però amb el Microsoft Run no em rebo desktop, amb el portàtil em connecto contra la màquina aquella i faig CAD-CAM amb el rebote desktop clar, perquè el que m'interessa és que la màquina aquesta que la targeta Nvidia em pugui agafar i em pugui fotre a putz, però això és tota la feina de CAD, sobretot de camp per fer el càlcul de trajectòries en 3D i coses d'aquestes, i llavors, perquè en el MacBook Pro, ja et dic, en el MacBook Pro Intel aquest que hi havia no hi havia manera, o sigui, se'm penjava la gràfica no tira, no funciona.
Voleu comentar, ho dic perquè si no saltaríem a la segona part, que és més de developers, ¿vale? No sé si voleu comentar, perquè jo no entraria a analitzar funcionalitat a funcionalitat nova. S'ha presentat els nous sistemes operatius de iOS, de WatchOS, de macOS, que es diu Ventura, em sembla. Però sí. Si t'ho mires bé, si us ho mireu bé...
És tot molt continuista.
Exacte, jo, són funcionalitats que l'haguessin pogut treure...
És que quan el que van ensenyar va ser el dels stacks aquests de les aplicacions, que em sembla que jo ho he vist en alguna de les interfícies d'usuari de Linux. O sigui, això de les,
Android.
I això ho he vist a Linux.
Sí, no,
és que estan continuant. I han tret
moltes coses que fa molts anys que se'ls reclamen, el tema de millores en el tema del mail... I, bé, hi ha algunes que poden ser interessants, hi ha algunes que segur que seran interessants, eh? Però
el tema dels passwords em va agradar, que no
però el password no és un tema només de Mac, d'Apple, eh? És un tema que
és una aliança amb Google i Microsoft.
Exacte, ho veurem a Google i ho veurem a Microsoft, eh?
Clar, però això Google em sembla que ho va presentar fa un parell d'anys, he vist.
Pues saps, Mac,
no ho he vist implementat enlloc.
Saps que aquí jo tinc un amic, Apple farà que s'implementi de forma, sí, que comenci, diguéssim, la roda d'implementació.
Sí, perquè això,
però a mi, jo enyoro el meu, no, sí, jo no vull perdre el meu 1Password. Deixeu-me ser una mica retro, però li tinc tant de carinyo el meu 1Password, la primera aplicació que realment vaig sentir com a meva quan el vaig instal·lar en el Mac. Vull dir, les dues primeres aplicacions que vaig fer servir i que em van canviar la vida, dues aplicacions i una funcionalitat: GarageBand, 1Password i Spotlight. Que per cert té millores interessants també ara. Però totes aquestes millores ho haguessin pogut fer
el 1Password la van cagar el dia que et van dir que en comptes de tu pagues l'aplicació, que jo també la tenia pagada, et diu no, és model de subscripció, i després saps què? Botifarra, yeah. Torbi, torbi, i el Vault, que el com en diuen, el save,
jo faria, jo feia,
el Vault, el volt aquest de llavors el vaig passar a Bitwarden i ja està, sí. I et passes
si
a Bitwarden
no...
Dos coses, no, no, un moment, dos coses. Bitwarden també funciona per subscripció, una altra sí. cosa és que tu no la paguis.
Exacte.
I segona, aquest concepte de que pago un cop el software i ja el vull tenir ja sempre pagat, això només funciona si aquella persona no li dedicarà un minut més a aquell software.
Clar.
Tu voldràs que l'actualitzi, tu voldràs que li solucioni bugs de seguretat, tu voldràs que t'ofereixi funcionalitats. Per tant, tu no pots pagar una vegada i tenir-lo 100 anys.
No és just.
Tu el que has de fer és tenir un cost de subscripció barat, però de subscripció. Llavors, mentre el fas servir i, per tant, les actualitzacions, paga.
Quan però què no, val, Tomàs, el One Password? 10 euros al mes?
Ara han canviat de les 6 a les 7. Hòstia, i jo, per exemple, no hi ha hagut...
Per un...
No, bueno...
Hi ha una altra cosa que sembli car i te'n va girar una altra.
Ah,
però que el model de subscripció en un software que està actualitzat constantment és el bo.
I que funciona.
I que, de fet, no pagues... o sigui, minor releases, no. Jo sembla que estic pagant per versió, d'acord? ¿Vale? De l'última versió, de les 6 a les 7, no han fet pagar de nou la nova versió, i jo entenc que no ho han fet pagar perquè tots aquests sistemes de gestió de passwords estan una mica entredit a veure què passa amb tots aquests nous, amb aquest nou estàndard, diguéssim, que evita l'ús de contrasenyes. No m'he queixat mai de pagar de One Password, perquè és una eina que la faig servir tant contínuament. L'únic que faria és no fer-lo servir.
Ah, no, val 3 euros amb
sí, ja. No la faria sí. servir, no la faria servir si jo no hagués sortit mai del món d'Apple. Faria servir el clauer d'iCloud i ja prendre pel sac, val?
Jo és que estic en el clauer.
Sí, però van millorant.
Faig el clauer d'i,
sí, però quin problema tinc? Que jo la feina
en un
Vault, a la feina tinc un
en el Bitwarden.
Un tinc un Dell amb Windows. I necessito el One Password per moltes coses de la feina ja. També, per sí, tant sí. No puc, haig de pagar. I ara mateix és tenir una eina de gestió de passwords.
I tu, Marc, com combines, dius,
jo tinc el Bitwarden, però el faig servir en cloud. O sigui, tinc el Bitwarden i on hi ha un arxiu on està encriptat, on hi ha les meves contrasenyes,
Llavors fas servir Keepass.
Com?
Llavors fas servir Keepass, no Bitwarden.
Bitwarden és la versió free.
No,
sí, però una cosa, però vull dir que el Bitwarden, per definició, el tens al seu servidor, els fitxers xifrat i te'l baixes i el desxifres en local, però no tens no? Bitwarden tu no l'executes tu en local i el tens només en local el teu fitxer, no?
No
vols dir que vas a Keepass?
No,
no,
no, no, no,
una cosa que ha mencionat el
Vault està en local, no el tinc en el cloud.
Ah, pensava que el tenia sempre al cloud.
No. El cloud em diuen que els hi pagui, però no.
No, però vostè igual més gratis,
La versió de pagament...
Que pagues 10 euros
a l'any. Ells em diuen que si el vull posar en el cloud, i els hi diuen, però no, gràcies, el tinc aquí. Ja està. I jo ja tinc un arxiu, que és el que està encriptat, i ja està.
No tengo en
local. I això, fes-te un Keepass.
Sí,
també. Si Bitwarden per fer això, fes-te un Keepass. És igual.
Què
en Josep em va dir que em baixés el Bitwarden i me'l vaig baixar i ja està.
Clar, però per fer-lo servir en el cloud, perquè és molt segur, perquè només el cloud només puja el fitxer xifrat, no puja mai el fitxer en pla, tu el desxifres en local i et serveix per tenir diferents navegadors, diferents ordinadors.
El mateix que el OnePassword, sí.
Per això.
Espero que no hi hagi cap gestor que et pugi a les contrasenyes en cap lloc.
No.
Ja seria una mica d'això.
Què deies, Berta, que feia referència a el que havia dit jo?
Que una de les coses que has dit és que serveix molt de One Password que et pots moure fora de l'ecosistema Apple. Perquè sí. Moltes d'aquestes coses que venen són molt xules. El del nou home que es diu Matter, el Passkeys, l'Apple Pay, les noves targetes. Però hi ha un moment que si realment comences a utilitzar tot això, ja està. Sí, ja no pots marxar mai. Da igual els preus dels meus Macs o els preus dels meus iPhones.
Ningú vol marxar d'Apple, però...
Entens?
Bueno,
no.
És vendor locking, sí, sí.
En 10 anys, si ve a saber el que serà aquesta companyia o la qualitat dels seus productes, saps?
Sí,
esperem que no vagi la merda. Però després imagina que tens que transferir totes les teves putes passwords.
Sí, sí, sí.
O les teves targetes de crèdit.
Has d'avançar-t'ho bé.
Una
altra cosa, no oblidem que per instal·lar-te un Windows 11 t'has de fer un compte d'usuari de Microsoft. Si no, no te'l pots ni instal·lar.
Sí, sí. Bueno, estan intentant fer el mateix.
Però això deu ser 9 d'11, no? Perquè del mal 10...
És de 11, és de 11. Per això o sigui, el consell sempre és no instal·lis Windows 11. És com quan hi ha
no com a Apple, que tu t'instal·les macOS sense cap usuari d'Apple.
Sí.
Pots fer-ho, eh?
Sí.
Una cosa és baixar-te el software i una altra cosa és instal·lar-lo. Jo em baixo el software amb la meva Apple ID, et passo a tu el DMG i tu te'l pots instal·lar.
I no necessites...
Si tu vas a l'Apple Store i et compres un MacBook, Com? Persona estàndard, va a l'Apple Store, es compra un MacBook,
l'obre, i comença MacBook,
el procés. Però... No s'ha de crear un usuari?
No.
No.
No. No. Et diuen si et vols crear un usuari d'iCloud, però pots no és obligatori.
Pots tu fer pots skip. Fer servir... De fet, pots fer servir qualsevol dispositiu d'Apple sense compte d'Apple.
I llavors el que, pots, excepte... el que no pots que és anar a l'Apple Store.
iCloud.
No, el que no podràs que... fer és tenir iCloud.
iCloud.
I, sí, i
els serveis d'iCloud, l'usuari és iCloud.
L'App Store també, perquè si l'App Store et valida per Apple ID.
Exacte, sí, sí. Llavors no pots anar a l'iPhone. No,
no et podràs baixar software de l'App Store, però el Mac el podràs fer servir.
I et pots instal·lar el que vulguis, ah.
Sí, sí, perquè encara no és necessari. No dic que algun dia ho sigui, però...
Sí, clar, si vols comprar-los servir... coses a Apple, t'ho validen amb l'Apple ID, però no és necessari. No,
passava que seria com amb l'iPhone, que al final l'iPhone, si no tens un usuari, és com un Android, també pots no tenir usuari, però quan no tens accés a l'App Store, que a més en el cas d'iPhone no hi ha alternatives, tens una totxana.
I en el cas de...
Sí, sí, l'únic usuari que conec afegir és el Toni, el nostre pilot. Ja està. No és broma, no ho sé. Però, sí, no, no
i en el cas de Google té també tot el sentit que tinguis compte de Google en cas d'Android. Raül, no vull dir que
sí,
sigui necessari.
No, però si tu vols, no te la fas i tu pots baixar-te la botiga d'aplicacions d'Amazon o altres, vull dir que al final botigues d'aplicacions per Android n'hi ha diverses.
La gent normal té compte de Google, té correu de Gmail i a més té WhatsApp i aquestes
coses. Si et compres un Android de Google, però si la gent es compra un Stick TV o qualsevol d'aquests d'Amazon, no surt el nom ara...
Fire TV
o algun catxarro d'aquest d'Amazon, que també és Android,
sí.
Tu per defecte l'usuari que fa servir és el d'Amazon. Tot aquell catxarro el tens i ja tens usuari d'Amazon. Si no te'n crees, si tens usuari d'Amazon, mai a la vida et crees un usuari de Google. I funciona tot exactament igual. Ho pots fer, llavors pots baixar llavors la Play Store. Però que funcionis igual amb l'usuari d'Amazon,
sí, sí, sí.
I segur que a Xina tenen les seves botigues i tot. I, tot
no, i el Xiaomi, com que tot és copiat d'Apple, et pots tenir quasi un iPhone sense tenir compte de Google. No, però que no és broma. Vull dir que tinc un col·lega que es va passar de Xiaomi a iPhone i m'ha dit que és exactament igual, si és que s'ho copien tot.
Sí, sí.
Sense cap mena de vergonya.
L'experiència d'usuaris...
A veure, com no anem a entrar a funcionalitat, si voleu al final destaquem alguna cosa, ho deixo pel final per donar-li veu a la Berta, pobra, que
la Berta vol dir...
No, no passa res. No, l'única cosa que m'ha fet gràcia, sí. Que han tornat al MagSafe.
Sí.
MacBook Air.
Sí.
L'única cosa bona que té Apple i...
Però fixeu-vos-hi que és un MagSafe que per un costat tens el d'allò de MagSafe i per l'altra banda s'endolla contra un USB-C.
Sí.
Sí. El que volen fer és mantenir-ho. El carregador és USB-C, però és un USB-C femella i el que et donen és un cable mascle USB-C i femella de MagSafe. Fantàstic.
I de fet li pots posar un USB-C USB-C i pots carregar-lo també.
També el pots carregar per USB-C.
Sí, sí. Sí, sí, de fet, el que parlàvem avui al matí, que això que ha fet la Unió Europea, que a partir del 2024 Apple haurà de fer servir el USB-C a l'iPhone,
o
t'obligaran?
Que jo quan l'he vist, reconec que pensava que això ja estava en vigor des de feia com 5 anys.
És que és ridícul,
estava en vigor amb el micro USB. Amb el micro USB, però s'ho van saltar fent un
adaptador, no? Uns
dongle d'aquests de 9,99 i ale. Però amb els Macs entenc que no hauran de fer cap modificació perquè tots els Macs que tenen MagSafe 2 els pots carregar per USB-C.
Algo hauran de fer perquè recordeu que Apple és una empresa de cables. Tot l'altre només ho ven per poder vendre cables perifèrics perquè és on fa la pasta, perquè allà és on fa rufa guapa.
Bueno, que facin cables guais, tu, però que en facin un, que la gràcia de fer l'USB-C és que pots anar amb un cable per tot arreu, saps?
Sí, no, però sí, que dic de debò que el compte resultat d'Apple, o sigui, tot el que són cables i catxarrers d'aquest, és una pasta, però de bojos.
Sí, més que perquè siguin molts diners, sinó perquè el marge és brutal.
Però clar, per això dic que al final és un benefici molt bèstia per l'empresa, sí. I que són molts, que al final tothom
el marge que tenen és molt gran. Bueno, escolta'm, jo el que us anava a proposar és que aturem-nos aquí, si queda alguna cosa, diguéssim, de funcionalitat que la voleu destacar, jo la mouria al final i passem un moment a la part de contacte, que avui no tenim pràcticament res, és només per posar les falques i parlem de developing, ¿vale? Ja que tenim aquí la Berta i el Magma, perquè a mi és un tema que m'interessa veure, conèixer la vostra vida. Anem ràpidament a contacte.
O
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Cap novetat, cap cosa a dir de la part de contacte, només destacar que la manera que tenim per sobreviure és gràcies a les vostres aportacions via l'aixeta, vale? És la que paguen les coses. Se'ns va petar el nostre servidor d'arxius on tenim els àudios, perquè una de les filosofies de Mossega la Poma és tenir-ho tot nosaltres, eh? No tenim àudios a iVoox, no tenim coses fora, sinó ho tenim tot a casa nostra, i això val dineritos, eh? I tenim el servidor d'arxius petat. Hem fet un workaround, com es diu, una drecera, vale? Temporal. Teniu només alguns últims capítols ara en un lloc i no, transparentment hi podeu accedir, però ens hem de comprar un servidor, vale? I això va...
Tomàs, l'única cosa que no tenim nosaltres és Spotify, es queda els nostres àudios.
Però això no és culpa nostra, això és que Spotify, en lloc d'agafar l'àudio nostre, que el podria perfectament agafar,
se'l copia.
El que fa Spotify és, no el nostre, qualsevol àudio el descarrega en els seus propis servidors i ho serveix des d'allà, diguéssim...
Que això és una putada, perquè si has de tornar, hi ha un error o el que sigui, vols tornar a publicar, no es pot, oi?
Sí, Spotify ja actualitza i superràpid.
Sí, superràpid.
Ah, sí?
L'única putada...
Si actualitzes el feed, has d'actualitzar el teu feed, eh? Sí. Si actualitzes el feed, ell recarrega...
Ell se n'adona i torna i substitueix l'àudio.
Sí. L'àudio o la descripció o la imatge o el que tu hagis canviat en el teu feed.
El problema està en que aquesta disgregació fa que després col·leccionar mètriques i tal sigui un rotllo, vale? Perquè sí. no ho tens tot en un únic punt unificat, vale?
Exacte, de fet has d'anar a buscar la informació a Spotify per saber la gent que t'ha escoltat i això és Spotify, però per altra banda pels usuaris és molt bo. De fet, Spotify això li costa diners, mantenir els podcasts, però clar, això fa que qualsevol usuari de Spotify vol escoltar alguna cosa, li està servint Spotify, no al servidor que té fulanito en un racó d'allà dalt de la muntanya, perquè hi ha alguns... Sí, això quan escoltes molt podcast t'adones que ja quan s'actualitza l'app hi ha alguns que baixen a tota pastilla i hi ha alguns que baixen que veus que gairebé baixa
baita baita. Té una Raspberry Pi a Colorado.
Sí, que baixa baita baita allà el podcast, però mica en mica.
Penseu que no només es paga l'emmagatzemament, vale? Vull dir que això és el que cobreix Spotify. Si tu només feixis servir Spotify no pagaries dues coses. No pagaries emmagatzemament dels arxius d'àudio perquè te'ls serviria a Spotify, els guardaria ell, per entendre. I després hi ha una altra cosa que sí que es paga, i és que tot allò que surt de la teva instal·lació cap a internet, el que es diu transfer out, es paga també.
Que és on està la pasta rufa.
I no és barat, perquè jo recordo els mosseguis que nosaltres, fa molts anys, fa uns quants anys, vam publicar un capítol que va ser d'aquests primers que van sortir a la xarxa de ràdios locals, i em sembla que el va referenciar vinculant-lo a... no sé si va ser el diari Avui o La Vanguardia, no sé quin diari va ser, i clar, tenia l'àudio incrustat, amb el que milers i milers i milers de persones li van donar el botó de reproduir, i just aquelles setmanes havíem deixat els àudios a Amazon Web Services, i el que van pagar de transfer out només el meu cor bategant ho pot explicar, entens? Perquè em vaig cagar a sobre, vale.
Clar, perquè tu el fitxer ocupa espai una vegada,
sí.
Però el transfer out el pagues per cada persona que se'l descarrega.
Correcte. Vull dir que ja va ser un susto que jo vaig dir, hòstia, és hipotecar la casa, el cotxe, deixar el gat a la veïna perquè li doni de menjar, perquè és que no puc pagar el transfer out tal d'això. Bueno, bromes a banda, i tornem on estàvem. La manera per ajudar-nos a finançar és fer, encara que sigui una petita donació, un euro al mes a través de l'aixeta, vale? Mossega la Poma, aixeta.aixeta.cat, allà trobareu com us podeu fer mecenes d'aquest projecte si us agrada i us interessa. Dit això, falca d'un patrocinador que també ens ajuda a pagar les factures, que és ByteRate, que ja tenim usuaris que demanen d'on hi ha dentistes en mi pueblo de ByteRate, i no hi ha dentistes de ByteRate, perquè és no són dentistes, sinó fan un producte, una solució. Però bueno, sí que et poden ajudar a on poder anar a consultar el tema dels implants, vale? I quin dentista proper o associat a la marca et facilita la vida, gràcies a ByteRate.
Hem intentat millorar la falca, digueu-nos si se sent una mica...
Ah, te la van fer arribar la falca nova al Pau?
Sí, sí. De fet, a l'anterior programa ja vaig intentar que s'escoltés una mica més.
Però ho vas canviar tu o te la va passar en Pau?
No, la vaig canviar.
Ah,
Pau em va passar el ro.
El ro?
I jo vaig intentar fer coses.
Sí, però se sent la veu sola, no se sent la música per sota. El que has de fer... Per...
És que abans el que passava és que se sentia la música i no la veu. Llavors ara...
Perquè se senti bé, Magma, el que has de provar és el següent. Has d'agafar... Tu tens per un costat la veu, amb una pistola...
No m'expliquis, fes-ho tu.
Jo vaig fent aquella que no li va agradar a ningú, aquella que ha de dormir a tothom. Però la tècnica és... Tu tens dues pistes. Una pista on, per exemple, tens la veu i una altra pista on tens la música del jingle.
Sí.
Llavors el que tu fas és anar a la pista del jingle li apliques l'efecte de compressió. Vale?
Sí,
però en comptes de comprir, però li dius de
compressió. Voleu dir que cal discutir això en el programa?
És informació útil per qui faci servir el GarageBand o l'Outrocity. El que tu fas és compressió, i llavors hi ha una cosa en l'efecte de compressió el que fas servir que es posa sidechain.
Vale.
El que
això
fa
no
és que en comptes de comprimir en base a un mateix, és a dir, en comptes de comprimir-se a si mateix, es comprimeix en funció de la senyal que hi ha en l'altra banda, en la veu. I llavors el que fa és que et comprimeix la música quan parla. I llavors tu tens la música que va sonant just en el moment que se sent la veu, que la parla, de cop i volta la música baixa de to, se sent la veu perfecta, i llavors just així que calles torna a entrar, fins i tot en els silencis la música va entrar una altra vegada, i és el truco perquè la música se senti per sobre, tu sents la veu i sents la música. De fet, quan es fa producció musical també s'acostuma a fer això, es comprimeix tota la música per sota del cantant, utilitzant allò perquè el cantant posar-lo a davant de la resta de la música, si no la música tapa el cantant.
Vale, ja vist això, i no, pels que fem servir Logic és interessant,
dit això. O GarageBand o Outrocity o qualsevol altra cosa.
Sí.
A mi el dia que em va ensenyar el sidechain vaig dir
automàtico. Bueno, anem a la falca de Baidra.
Sí, jo només ara... un consell, Marc, si vols fer tu la falca, fes-la amb el Drunken Sailor.
Hem de recuperar el Drunken Sailor.
A mi m'han demanat una música i vaig posar música de dentista.
Sí. I vaig dir,
sala d'espera,
i no vull equivocar-me, li vaig passar al Pau i li vaig dir: Pau, què et sembla? I van passar uns minuts i veig que crec que era ell, i veig que escriu, i al cap d'una estona veig z. No hi entès bé, què et sembla? Van passar uns altres minuts i se sent z. Espera que desperto i et comento. En tot cas,
però en aquesta vida no pots fer mitges tintes, o sigui,
no.
O fas anestèsia o no has
anestèsia. El teu subconscient era bo, Marc. Dit això, hem de recuperar per la temporada que ve el Drunken Sailor,
Hombre, jo crec que sí.
Ja toca. Vale, anem a la falca ara, sí, de Byte Ride modificada, i tornem amb la Berta i els developers. Vinga.
ByteRide simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRide redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRide patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Molt bé, va, ara sí. Comentaris de la Worldwide Developers Conference 22, no de la keynote inaugural, sinó tot el que ha vingut, o tot el que heu entès que ha vingut després, o heu vist que ha vingut després, i que afecta específicament al món dels developers. Com veieu, novetats, no novetats, coses interessants.
Ha canviat de gomina el...
Hòstia, parlant de gomina i perdoneu l'anècdota.
Hòstia, brutal.
El Federici és tan...
Jo voto que aquell tio sigui el CEO d'Apple.
Home, és que té...
Sí, el Tim Cook ja... Que
és el CEO, el director de màrqueting, la senyora que frega per... o el senyor que frega per les nits.
Mira,
si ho és tot, és l'ànima màter.
Jo proposo que el que
no
el digui el faci...
No
CEO d'Apple, de Tesla, de Twitter...
Però aquest home amb els anys ha anat guanyant de guapura. està més
sí,
ben...
Sí, sí, està, sí, cada cop està més
està
bé.
Guapo,
eh?
Està
però
guapo.
Té, però té tota la...
Està guapo.
Més que guapo, Clay Federici no és un home guapo, és un home sexy. Que és diferent, eh?
Però en el, és, això perquè ho veus aquí a l'speaker, perquè tinc una amiga meva que al final no ha sortit en el vídeo, però el van enviar perquè treballa per Apple, a Apple, a gravar-lo fa un parell de mesos per aquí, i al final van trobar la part de tecnologia perquè no els hi quedava espai, no els van posar disseny, i li van preguntar tipus de roba, estil, hi havia maquilladores, hi havia deixar pintar, o sigui, tres hores abans de gravar el vídeo semblava una altra persona diferent, eh?
Ja. Però no, els maquillen bastant,
m'entens?
Eh?
No, sí, sí, sí. Els hi trien la roba.
Si te'ls trobes a la fleca, potser no els reconeixes.
El japonès... Sí.
No, el semblava japonès, tan casual... Pròpies...
El japonès
que
feia
portaven,
por...
Semblava tan casual...
No, està tot combinat.
Quan sortim de tot, barba,
està, i, veu, i està específic de colors
pel
background en el que estaran, al nivell de llum, per si la persona d'abans porta un color diferent que la persona de després, perquè hi hagi una combinació bona de visual de colors, de si un porta una camiseta vermella, que sigui un vermell més taronja, ja que el següent
speakers,
no porta blau, saps? Porta
speakers,
un
asiàtic, un negre, un... O sigui, té una mica la combinació de tots. Això està molt ben pensat.
No.
I les bambes, mireu les bambes, perquè el calçat també és molt interessant el que portaven, eh?
Està net.
Està net i alguns val una pasta. Que ens gastem pasta en màquines de control numèric o de radioaficionat, però ja que se lo deja en bambes.
Però és que és possible que no sigui seus, perquè ella li va haver enviar fotos de roba que tenia, que es passava a posar, i llavors l'estall li va dir no, sí, sí, i al final va portar la seva roba. Però vull dir saber si la gent que surt més... que literalment no se l'ha
cessat. Amb independència de la roba i el make-up i tot això, el Craig Federici és un crac.
És un tio atractiu.
És un crac. És un crac. No, però més que li dona...
Però jo crec que ha canviat de gomina.
La sal i la pebre.
La tofa se li aixecava més i ara la té més plana.
Sí, sí.
Canviat el nivell del perfil.
Però... I a
està
més
aerodinàmic.
Apple li va riure, també, eh? Li va riure la gràcia amb l'slow motion aquell que va fer, saps?
Tot, sí, sí, brutal.
Això va ser el més interessant de la keynote.
Sí, sí,
sí, sí, sí, el més interessant en diferència.
Bueno.
A veure, i també el senyor aquell, el senyor aquell alemany, que explica sempre el disseny
no
del alemán, processador.
No és alemany, és israelí.
Deixa't estar, tio, deixa't estar.
És israelí.
El d'IBM.
Serà israelí, però sembla el Peter Sellers a Telèfono Rojo Volamos a Moscú, eh?
Bueno, i el drac, el senyor que va parlar japonès, que si estava maquillat... Si estava maquillat, jo no sé com seria aquest senyor si no estigués maquillat, perquè jo penso que seria com un dragón.
És possible que hagi dit que no al maquillatge, eh? Jo no crec que t'obliguin si els dius que no vols que et posi un pote a la cara.
Em va... El que va explicar va ser interessant. Bueno, tornem al món dels developers. Vinga, que si no, Berta, portem 45 minuts 50 sí. I no t'hem deixat parlar.
No passa res. Una de les coses que m'ha agradat és tot això dels APIs, perquè, clar, o sigui, van fer l'aposta de Swift fa molts anys ja ara, però ho van fer aposta de començar a canviar-ho tot per això. O sigui, ara poden crear una cosa nova i obrir una API a la mateixa vegada que ho estan posant a iOS, tranquil·lament.
Saps? Perquè tenen una fàbrica d'APIs automàtica, per entendre, no? O millor dit...
Una mica.
Jo crec que el que hem fet és no traurem cap funcionalitat rellevant que no vagi acompanyada d'una API. Això és com un mantra, no? que se segueix.
Sí, i es pot fer. O sigui, són els mateixos equips. O sigui, els mateixos equips que han creat les coses noves de Weather, per exemple, poden atenen que crear l'API oberta. Saps?
Tenim
ja...
una aplicació de Weather per iPad.
Sí,
menys mal.
I Mac.
Falta la calculadora, ara.
En el Mac també tinc l'aplicació del temps?
Sí.
Sí, sí, però està feta amb Swift UI i...
Clar. I es pot portar, els hi costa zero. És que d'aquí ve tot el temps que s'han passat amb Swift UI i Swift d'anys, ara està començant a com payout, saps? Perquè els mateixos equips creant alguna cosa intern, ho poden crear tot intern, poden crear bé i obrir-ho a l'API per altres developers, no els hi costa el doble de feina, saps? És només una miqueta més. I ja està. I per això n'hi ha tantes ara. Per això tot era com, i hi ha una API oberta, el qual trobo que està superbé.
Sí, moltes empreses de desenvolupament ja ho tenen com a mantra intern.
Però això segurament tu i en Raül ho teniu una mica més clar, perquè Amazon va començar a fer això.
Exacte.
Va ser la carta que
Amazon Web Services
va dir tot en micro APIs. internament i que tot el que oferim per nosaltres ho puguem oferir també als nostres clients.
Amazon Web Service no treu res que no que no només que porti una API al darrere, és a dir, que perquè això diguéssim, com diu la Berta, va dins de l'encàrrec del grup, és a dir, el grup de projecte ha de fer la funcionalitat i a més l'API corresponent, no? No només això, sinó que també desenvolupen el model d'integració amb la resta de peces, vale? Vull dir que hi ha diverses coses que com a equip de desenvolupament, perquè això a la fons són teams, no? Són petits equips que fan millores. I a més, una altra cosa que s'ha notat molt en aquesta Worldwide Developers Conference és que llencen una funcionalitat, va acompanyada de l'API i és portable, si pot ser, en tots els dispositius.
Sí.
Que això és un altre tema que a mi m'ha sorprès. Perquè no ha sigut una cosa anecdòtica, sinó que moltes funcionalitats són transportables a tots els dispositius. No?
Que és el que van dir que volíem fer fa 3 anys, o 3 o 4 anys, és que amb el Covid ja no sé quin any vist. Fa 3 o 4 anys que és el que van dir que volíem fer. Des de, ho van començar i van començar amb aquell portable que podies traduir les apps a iPad, saps? Quan van tenir
el Catalyst.
Sí, el Catalyst. Quan van posar els nous chips a Mac d'M1 va ser un, i ara també podrem, saps, passar moltes més coses. O sigui, que és com un gol que porten des de fa bastants anys i que ara, o sigui, en aquest keynote ha sigut un, hòstia, un darrere l'altre equips que realment s'ha pogut aprofitar de tota aquesta feina que deuen portar invertint des de fa 5 anys, saps?
Una de les que hem parlat... Si els fonaments no els tens ben construïts, aquesta cadena de producció no la pots implementar. No hi ha manera.
Si et mires Foundation i UIKit i algun d'aquell codi allà amb Objective-C encara, que, joder, això no ho podien obrir, eh? O sigui, hi ha molt tech dev allà perquè és un problema.
De fet,
o sigui, iOS és molt bèstia. Però
les APIs aquestes que van obrir per iPad OS per fer... començar a fer aplicacions més d'escriptori amb les toolbars i tot això, no estan en SwiftUI, eh? De fet, s'havia d'implementar Delegates i tal aquí, hòstia, em vaig decepcionar.
Sí.
Encara estan molt lligats a UIKit. I de fet, SwiftUI és només l'arquitectura de construcció del codi, perquè el render és UIKit. SwiftUI l'únic que és ara mateix és l'arquitectura declarativa. Però el renderitzat per darrere encara està UIKit.
Si estàs pels fòrums de Swift, va haver-hi una conversa molt interessant al respecte de per què s'havia fet més o menys així i perquè hi ha moltes coses encara en Swift que estan per sobre, com una capeta de sobre, per sobre d'Objective-C, moltes de les APIs d'Apple. La raó per la qual d'això és perquè així ens donen les possibilitats a nosaltres directament de poder-ho fer servir, perquè aquest tipus d'API nosaltres som els usuaris, diguéssim, saps? Ens ho deixen fer servir a nosaltres superràpid, en plan, amb 2 anys és estable, fer servir SwiftUI, jugar amb ell i tal, i ells per dins poden anar a arreglar-ho. Sí, hi haurà un moment, espero, però crec que és la seva intenció, en què no passi això amb SwiftUI, sí, que no estigui basat en UIKit, però si ho poden anar netejant des de dins, a nosaltres no ens afecta, saps? Però imagina't que esperar,
imagina't
esperar a que ho acabin de fer tot.
Però sí. Berta,
10 anys?
Sí, Berta, entenc que en aquest cas entenc que és normal que hi hagin capes de més endins que estiguin fetes amb Objective-C, perquè clar, el que vols és rendiment i el Swift no és prou, no tens el mateix rendiment. O sigui, si vols control a baix nivell per implementar coses molt allò, però entenc que potser l'ideal és que en els developers que desenvolupen, els developers que no són de la casa i sin donar-los una interfície, que puguin treballar tot amb Swift i que per sota internament doncs ells s'ho fotin, ells es puguin fer, i també entenc que han de seguir mantenint obertes la possibilitat de treballar amb Objective-C per si has d'implementar alguna cosa a baix nivell, sobretot temes d'integració de hardware o coses que hagin de tenir
són per aplicacions
còdecs.
Aplicacions
hi ha molts frameworks que encara estan les trucades que fas a algunes APIs, per exemple, jo que sé, les de CryptoKit i això, encara estan molt lligades i veus que no són Swift, tenen encara estan molt lligades a Objective-C.
Sí.
De fet, algunes has de passar punters i coses rares que veus, hòstia, aquí falta molta feina encara.
Però l'aniran fent a poc a poc, perquè per exemple el Swift Neo ja està basat totalment en Swift i funciona, o sigui, la rendibilitat d'aquesta API és molt bona. O sigui, que no sé que necessitis alguna cosa molt específic o que se te'n vagi el cap, realment fotre-te més a dins d'Objective-C i no fer servir Swiss News una miqueta de bojos, ara, saps? Però el,
bueno,
sí que ho aniran fent a poc a poc, clar.
En funció del que tu vulguis estar fent, fer servir el... Per això s'ha parlat de programació baix nivell, de mig nivell i tal sí. Nivell, i en funció
però
del nivell que...
Tinc coneguts meus que treballen en Apple i que treballen en parts de, en skips en el que creen apps per Apple, o sigui, fan l'Apple ecosistema, que no toquen Objective-C, eh? Treballen totalment amb Swift i alguns l'últim any només han treballat amb CVI. O sigui que fins i tot ells, clar, depèn de l'equip, òbviament, però fins i tot ells ja estan al màxim de Swift possible i Swift UI, saps?
I tu que portes més temps, com veus el tema dels frameworks aquests de backend amb Swift?
Molt a principi, perquè no... Aquesta és la qüestió que sempre diem nosaltres de developers, que si no ho manté Apple, té un futur limitat, saps? Perquè hi ha un moment que és el que passa. Llavors, clar, estàs a Swift open source, està bé, però vull dir, et surt a compte tenir el teu propi servidor i mantenir-lo en Swift? Bueno, si no és l'únic llenguatge que tens, sí, però si tens que mantenir una app tu solet, per exemple, i necessites un servidor, el més probable és que et surti més a compte fer servir Amazon Web Services. Ho fa fàcil suficientment, que és molt més senzill que mantenir, que crear-te el teu propi servidor, tenir que fer tot el codi, aunque, clar,
sí,
si tens que fer,
ara Swift ja hi ha la imatge, sí, ja hi ha la imatge oficial de Docker amb Swift, comencen a fer cosetes. Ja no sé si d'aquí 5 o 6 anys començarem a veure backends fets amb Swift.
A veure. El
que és bastant impressionant és el rendiment respecte a Python, per exemple, o Node.js. El rendiment és brutal, lo ràpid que va. Però no conec ningú que l'hagi utilitzat.
Però això és per les bases de dades, no?
No, això és perquè és compilat, és un llenguatge compilat, llavors...
Parles, diguéssim, de l'execució, no, de
l'accés. Si estàs tirant... Si estàs tirant
sí, de l'execució.
Si interpretat, pues...
Això vol dir que és menys temps.
Jo personalment crec que Swift és molt bon llenguatge. Si els pots fer servir en altres llocs i té lògica... millor, saps?
Sí, però ha d'haver-hi algú que estigui mantenint el compilador i això no et pots estar casant.
Sí.
Una pregunta, perquè ara estàveu parlant de les APIs de Swift. Jo, la meva experiència en l'altre camp, Google, és tot el contrari de lo d'Amazon i de lo d'Apple. És allò, és APIs deprecades a punta pala i horrible, o sigui, sempre que he tingut que tocar coses amb les APIs de Google.
Però és que Google és fes-t'ho tu tot.
Sí, però jo no confiaria el mateix que Amazon que Apple, eh? No és el mateix obrir coses que com fa Amazon, que Amazon tot ho pensa des de l'API.
Sí,
i després ho posa al dashboard, si ho posa, que hi ha coses que estan en l'API i no estan al dashboard. Però ells, i de fet la majoria d'empreses tecnològiques d'avui en dia, sobretot les que busquen ser partners d'un altre, que funcionen amb el client final, això de l'API first, no deixa de ser que són empreses que tot ho ofereixen per API. Després poden també tenir una UI o poden tenir altra manera d'interactuar, però el seu core és l'API. I AWS funciona així. No és que faci coses i les obri. És que fa les APIs i després, si de cas, li afegeix la UI
en canvi, Google, tot t'ho donen cru, tu has de fer tot tu. No tens cap ajuda.
I t'ho canvien sense avisar.
Bueno, i les poques coses que fan les deprecen, les tiren a la basura, bueno, típic de Google. Escolta, què fa Google amb les funcionalitats? Això és el mateix.
Però a més, jo anar
per la gent que necessita sistemes sòlids mantinguts en el temps i ràpids de fer anar, no és la millor solució. En canvi, si tu vols una flexibilitat absoluta, doncs clar, Google, com entres en rau a les tripes, doncs fes-t'ho tu.
Jo he provat coses que t'han explicat ells, perdona, he provat coses que t'han explicat els evangelistes de Google en trobades d'aquestes, fes això, mira, ho provo, guaita, que guai, no sé quantos, començar-hi a treballar 6 mesos, tancat, canviat, API canviada,
sí.
Canvi d'ordre de paràmetres, de dir, aneu-vos a la merda.
Raúl ha dit una cosa clau,
o sigui, lo del Google I.O. és allò que aneu-vos a la merda.
El Raúl ha dit una cosa clau, i és que qualsevol cosa que surt d'Amazon Web Services neix des de l'API conceptualment, Vale? I això es nota molt per la robustesa i solidesa i manteniment de l'API, dels CLIs.
I la font de les, i la font dels ingressos d'Amazon Web Services són gent que està pagant per accedir a aquestes APIs i en aquests serveis de cloud.
Té molt codi.
Mentre Apple, Google... Apple s'està muntant al carro d'oferir APIs a service. De fet, per exemple, la de WeatherKit és de pagament. No se sap encara quan val, em sembla. Però estan començant a oferir ja APIs de...
Té cert sentit.
Perdona, és que la indústria va per aquí.
Sí, va per aquí. Berta, t'hem tallat. Què volies dir? Perdona, abans.
No passa res. Que una de les coses que sí que sap és que és possible que hagin deprecat algunes APIs perquè són estables, les d'Apple. O sigui, a l'Apple una de les coses que té, ja saps que en general a mi no m'agrada dir-li coses bones, és que quan deixen fer alguna cosa potser són més lents, potser tarden 3 anys o alguna cosa així, però ho van fent i ho fan bé. I una de les coses que no sé si has agafat una mica des del keynote és que totes aquestes coses que estan fent a base de weather, de health, de sleep cycle, estan posant diners i gent que han contractat amb altres universitats dels Estats Units per fer papers al respecte, o sigui, per tenir research, i estan creant un tipus de research que no està, que altres empreses no creen per si, saps? I estan invertint molts diners i molt de temps en això, i això se'ls ha de donar que
tota la part de Watch, sí, tota la part del Watch està totalment encara de salut. Totalment,
sí, sí.
O sigui,
esport, sí.
El tema ja de portar-lo com a...
Ha fet una inversió molt bèstia. I doncs hi ha coses que potser no té totes les funcionalitats que té Google, però és que dintre de 3 anys això estarà bé i serà estable. Aquesta és la qüestió. Si confies en una API d'Apple, és estable. I quan dic estable vull dir bo i dolent. Vull dir, dolent en el sentit que hi ha algunes bugs de Collection View que ha tingut jo aquí, que els ha tingut pels últims 6 anys, i ja directament ens els coneixem tots i treballem tots al redor d'ell. Però és estable, i no n'hi ha de nous, saps?
I no te'ls canvien.
Això, però aquest tipus de coses, quan estan al mundillo, saps què passa. O sigui, això és una víctima del backlog i la prioritat. O sigui, segur que ho tenen, el backlog, aquest bug.
I
però
Xcode,
tenen, clar, cada cop que prioritzen, queda fora, perquè deuen tenir altres coses a fer més prioritàries.
Però poques vegades el teu usuari es canviarà d'iOS i tota la teva app estarà trencada. Saps? Si
això és molt important, perquè en el nostre mundillo, les empreses aquestes API First, que jo me n'he trobat unes quantes, que cada cop que fan una release és breaking changes i t'avisen amb un mes d'antelació, em fot els nervis. O sigui, tinc enganxades fortes amb empreses. Perquè,
no, per això Microsoft se'n va anar a la merda amb el mobile. Perquè feies les apps per Windows Phone no sé què, a la següent no funcionava res.
Sí, però parlo d'empreses de més de nínxol, que al final només venen els seus serveis a altres empreses com a partners i estan cada dos per tres fent breaking changes a l'API, que m'entren ganes de dir, però què passa, que no la saps versionar? No saps el concepte de deprecation, de donar un temps? Si tu pots evolucionar, si ningú diu que no evolucionis. Però que a mi em posa els nervis això. Si gent que decideix que ell fa canvis, que trenquen la seva API i que tu has de córrer a canviar-los.
No,
però passa amb el món de les finances, això?
Home, i tant, perquè et penses que porto fresc. Fes d'aquest matí aquest
es
tema.
Nota,
no més.
A veure, que les orelles vermelles de l'emuig que porta, eh?
Sí, sí.
I pensava que quan parles de diners la gent era més sèria.
I no és nou d'avui. No. És que passa tot arreu, no penses que és només d'aquí. I no és el primer cop, ni el segon, ni el tercer que m'ho trobo. Però és que m'ho he trobat aquest matí.
Els únics seriosos en el món dels developers són els de videojocs. Els dels diners, precisament, no gaire.
No és veritat. Una de les coses que té Apple que jo m'he anat contra Google, per exemple, és que el mobile, o sigui, iOS, és el core de lo seu. O sigui, si Watch els dona molts diners, a MacBook, a l'Air, sobretot, també el venen molt, però realment, on tenen la majoria d'usuaris i on tenen la majoria de ventes, és mobile. I en són molt mobile first en aquest sentit. I una cosa que te n'adones parlant amb backend developers contra mobile és que no entenen en que nosaltres tenim molts més breaking changes. O sigui, nosaltres ens canvies l'API, i el parsing és diferent, i aunque fem una actualització, no serveix de res, perquè vete a saber quants usuaris tens a una app antiga. Els diríem
que això és part de la conversa que els he dit, però a veure un moment, que jo fins i tot puc fer l'esforç i fer el canvi i fer el push, però jo no puc anar a perseguir a tothom per casa seva que faci l'update.
Clar, els diríem zombibats.
Jo entenc que has de deixar un temps, no has de mantenir retrocompatibilitat amb coses de fa 3 anys, però, hòstia, una mica de vidilla, que... Ara sabem quin món vius.
Com es diuen això? Zombie?
Zombie bugs. Són bugs que ja has arreglat a altres versions però encara estan vius. Sí, encara
són gent
usuaris.
Que tenen dispositius que no han actualitzat l'app, llavors doncs no pots fer res.
recomano actualitzacions automàtiques.
Perfecte, ho tenen, però jo suposo que hi ha gent que no deu entrar normalment a una wifi o coses així.
No, sí, sí. I a les actualitzacions automàtiques no sé si va ser a partir d'iOS 14 o tampoc fa tant, eh?
Sí. Però i no tothom se les vol posar, per exemple, molta gent les té off.
Jo vaig activar un dia i mai més he actualitzat una app manualment.
Però a més que avui en dia crec que quan sigui un usuari nou, estic parlant de l'usuari mitjà, el que sap fer-ho, vull dir, ja s'apanyarà, però l'usuari mitjà se li posa per defecte. Vull dir que si no fa res se li actualitza automàticament.
Sí,
quan
de fet
wifi.
Crec que t'ho pregunten quan diria que sí que
jo crec que encara que perdis alguna funcionalitat, parlo en general, no parlo d'una aplicació en concret, les actualitzacions automàtiques del sistema haurien de ser gairebé per defecte, perquè hi ha bugs i pegats de seguretat que són importants. Dit això, i ara mira, m'acabo de recordar un tema que és interessant, i és en macOS Ventura veurem actualitzacions de sistema per temes de pegats de seguretat, de patching de seguretat, que es faran automàtiques i sense necessitat de reiniciar l'ordinador, el Mac en aquest cas, vale? Que això també ho van explicar així com de passada i vaig dir, hòstia,
Pues no me'n vaig adonar.
Pues sí, vindrà aquest... Hi haurà actualitzacions, diguéssim, de més volumetria, que requeriran un inici del sistema, però hi haurà petits pegats, sobretot aquests que afecten a temes de seguretat, que s'implantaran i no caldrà ni reiniciar.
Però això ja passava, si t'actualitzes un Windows o un Linux, no sempre has de reiniciar l'ordinador. A macOS t'obligava a reiniciar-lo sempre.
A macOS no hi havia...
Això ja havia passat.
Sí, el que passa que no hi
havia... Quan hi va haver aquell bug tan horrible del
ho van forçar, ells.
Això és una altra cosa.
No sé què collons van fer.
Però vull dir que en general hi ha bugs, hi ha parxes que sí que t'obliguen a reiniciar el sistema i algunes altres que no.
El que passa que ara, com venen tots empaquetats amb un canvi de release, aquest release porta moltes coses i, diguéssim, s'aplica tot de cop i arrenques el sistema. Bé,
sí, és tipus iOS.
Sí.
No, les actualitzacions grans, la .3, punt no sé què, has de reiniciar sempre.
Sí, però que ara i així en algunes, ja en alguns aspectes també. No passarà, vale? no caldrà, que sapigueu que això passarà. Vale,
saps quina cosa tonta em fa il·lusió del que han posat? Que poder tenir el fitness al mòbil, tenir els circles aquells.
Sí.
Sense Apple Watch.
Em va sorprendre que això ho traguessin,
Però és veritat,
però saps
mateix.
Per què, no? Per l'aplicació.
No.
Sí, home, perquè volen fer-ho per atreure negoci a l'aplicació de fitness, al servei de fitness Plus.
Ah. Bueno, exacte, que, sí, clar, sí,
perquè si no,
que és
si no
això,
tens
exacte.
Que tenir un telèfon sí. i un rellotge. I d'aquesta manera, el telèfon, sí. ja pots apuntar-te a Fitness Plus. Aquest,
doncs, fins que no han vist el rendiment econòmic tal qual, no han
però,
pensat
en el ara
que em
poso en modo Raúl,
ara que els va
ara en modo Raúl arribes, però tio, com és possible que a aquestes alçades no sàpigues de què va la pel·lícula?
És que no hi vaig caure, ja em va estranyar, dic, que raro, perquè clar, això vol dir que algú que
Apple no fa res si no treu profit.
No.
Però no només Apple, vull dir, qualsevol empresa d'aquestes, és que a mi em fa gràcia a vegades quan penseu que Apple és com una mena de la vostra mare. No, és una empresa que es deu
als
seus inversors.
Jo prefereixo pagar-los al mes per subscripció i que no venguin les meves dades.
Totalment.
En aquest sentit. O sigui, que si pogués triar, jo preferiria pagar-li a Google que vengui les meves dades, si pogués triar.
Sí, sí, jo també.
Una enquesta. Quants de vosaltres esteu fent servir Google com a motor de cerca?
Jo.
Jo no.
No.
Jo no.
Jo sí que faig servir Google.
No, jo vaig servir Bing fins que... DuckDuck fins que no trobo coses.
Jo també. Jo vaig servir DuckDuckGo també.
Jo Start...
Startpage.
Sí, diguéssim, el motor de cerca europeu.
Però és un tema per separar coses, perquè sí que faig servir Gmail, per exemple, i tinc el telèfon és Android. Vull dir, no és que no vulgui servir res de Google, però
separar
quan
coses.
Més compartimenteixis la teva activitat, pues més difícil li és a algú fer-te un profile de dalt a baix.
I la meva compte de Google la tinc que no ajuda tant. O sigui, que tot el que puc tenir off, ho tinc tot off. O sigui, no mira el que miro a YouTube, ni totes aquestes coses, no em pot donar recomanacions, no sap a quins llocs he passat per Google Maps, saps?
Però per YouTube, per exemple, no estàs logejada amb una compte
sí,
de Google, encara
sí,
que no sigui
si
la teva principal.
Si tu vols tenir alguna funcionalitat, com per exemple subscripcions i canals i tot el rotllo, has d'estar logat. Però és molt diferent accedir a YouTube des de Safari, des de Google Chrome o des de Firefox. Jo accedeixo des de Firefox i no tinc ni anuncis, ni recomanacions no... O sigui, jo em...
Bueno, no tens anuncis perquè tens un bloquejador.
Clar. I perquè, i perquè a més a més, no, i a més a més, i Firefox per defecte talla moltes coses de les cookies de Google, eh? I a més, diguéssim, veig la, veig, diguéssim, el meu canal de YouTube és tot allò darrer que tinc, que estic dintre de les meves subscripcions. No he vist mai cap
ràdio aficionat.
Més bàsicament,
per compartimentar per compartimentar, Firefox ho porta natiu, però els altres navegadors que ho porten com a complement, que teniu allò de poder compartimentar les pestanyes. Sí. Tu pots dir-li cada adreça, el Firefox es diu multi-account amb
Blazers
i ve, ve, ve de sèrie, però que altres
va ser una fer, proposta de que fa cosa d'un any.
Poder configurar fa... diferents dominis sí. a diferents containers que li diu ell i no es veuen les pestanyes entre si. De fet, tu pots tenir Gmail logejat a una i YouTube a l'altra i si estan en containers diferents, YouTube no té ni idea que estàs logejat. De fet, potser estar en un altre compte si volguessis.
Bé, una de les coses que pots fer, les teves al compte de Google, que ho vaig fer fa uns anys, o sigui, quan va començar, és que es parlaven entre ells, o sigui, YouTube i tal. I llavors et donen recomanacions, igual que Google Maps, seguir-te, i on sap, per exemple, si has anat a un restaurant i també una notificació de deixa-li una... un, una, sí. una feedback. Pues tot això, aquest tipus de diguéssim, extra recomanacions amb, amb intel·ligència artificial, quan va començar ho podies deshabilitar i ens perds algunes de les funcionalitats, saps? I jo vaig anar a tota la meva compte i vaig anar deshabilitant tot. I doncs, clar, les més recomanacions de YouTube són raríssimes perquè no recorda el que he vist. Només pot recordar si li dono like a vídeos, però personalment no ho faig. Llavors és random. O sigui, em surten, les meves recomanacions són random. O sigui, el meu YouTube és jo vaig, només em surt el que estic subscrita o el que poso.
De fet, aquesta...
La resta em surt el top d'Espanya.
Aquesta, no política, aquesta política la podeu fer seguir més enllà de Google. Per exemple, jo la tinc a Twitter, ¿vale? De tal forma que no tinc publicitat personalitzada. Que té coses bones i dolentes. Ara he estat uns dies a Berlín i clar, tota la publicitat que m'arribava a Twitter era...
Et cau la publicitat local. El que hi, a veure, hi ha un truco que vaig... No sé què li vaig llegir que es podia fer i va molt bé, és quan reps anuncis d'aquests a Twitter que són sempre hi ha alguna imatge o algun vídeo, alguna cosa, bloquejar el compte.
Sí, 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 bloqueja. Dic,
algú t'envia un anunci, pots bloquejar l'anunciant. I és fantàstic. Hi ha moments que arriben a no ensenyar d'anuncis, no tenen anunciats que no siguin d'allò cutres.
Que no,
això quan entri l'Elon Musk canviarà.
Ja, quan arribi l'Elon ja serà fantàstic.
Ja serà
això ha passat de veritat perquè hi havia uns problemes en què no tenia, no tenia els diners i s'han anat les notícies i això passarà de veritat, estàs segur?
No sé com ha passat.
Jo estic gairebé convençut que no.
Perquè jo aquest tio, aquest tio és molt...
Home, que se li va escalfar la boca. Se li va escalfar, clar, se li va escalfar la boca, li va sortir el
ego... Però no tenia intenció de comprar-la.
Sí, sí, el que passa que
quan ha vist... No tenia intenció de comprar-la.
Sí, però se li va escalfar la boca i quan va agafar els assessors i li van explicar exactament què costia l'operació, potser algú li va dir...
Literalment havia posat tots els seus punyeteros assets que té ara mateix en SpaceX i Tesla... per comprar-lo, tenia en compte que Twitter no dona beneficis.
Clar, és un xulo piscina.
O sigui, no tenien stakeholders ni res.
I jo crec que hi ha una segona lectura, i és que ell també volia fer una sèrie de coses, canvis, etc, que no són factibles fer o mai, o a curt mitjà.
Però això és supersecundari, perquè és un bocamoll,
és un
bocamoll més gran del món, i allà Twitter és bocachancla, i clar, no, l'agafa però... per banda i li deuen dir, saps tot això que s'ha escalfat la boca, saps què implica?
Això, ser boques és l'únic intel·ligent que fa, perquè hi ha gent que es pensa que ja ho té. Sí, hi ha gent, t'ho juro, es pensa
sí.
que si algú va surar ara de Twitter és perquè Elon Musk ja està a Twitter. És com...
Sí.
No.
No. No és seu.
Sí.
Nois, hem de tancar el programa i tenim avui poques propostes. Jo, algú de vosaltres que tingui alguna, li deixo uns minuts... Res, perquè hi ha
Raül,
molt poques...
Raül!
Digue-m'ho.
Obi-Wan, què penses?
Espera, que no hem posat la Falca. D'onde vas? D'onde vas, Barrabàs?
Vamos a poner
la Falca.
Tomàs? D'onde vas, Tomàs?
D'onde vas? Usem la Falca.
Falca, Falca. Falca.
Mm.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Raül, què penses? Obi-Wan, què penses?
No sé, és una mica estrany. M'agrada la història que expliquen i m'agraden els actors
el Raül,
en general. Ui,
el Raül, arribes desconcertat.
Perquè la història en si que expliquen i com la... Si tu més fos, si t'estigués llegint un llibre, anem a dir-ho així, o sigui, m'agrada l'història que expliquen i el Ewan McGregor, a més, el paper d'Obi-Wan, o sigui, és ell.
Està
tot molt bé i tot això. Però la forma d'explicar-la, que no és culpa de la direcció o del guió de què, o sigui, no hi ha capítol que no tingui 3 o 4 moments ridículs, però ridículs vull dir nivell Power Rangers, i això em descol·loca moltíssim.
Per exemple?
Les dues persecucions, jo no faré spoiler, ja sé, Marc, que tu n'has fet algun, vale? Les dues persecucions, el capítol 1 i 2, a la nena de 9 anys que surt, és escena de Power Rangers, literal. D'una toma a una altra, un perseguidor, una nena de 9 anys, repeteixo, que està a 1,5 metres, al següent plano l'està a 15 metres. Quan la va agafar, oi, s'entrebanca amb una branca. És ridícul. O sigui, hi ha 5 adults perseguint una nena de 9 anys, ja et dic, en 2 capítols, i en els 2 capítols s'escapa, però ja et dic, és que a més no està ni ben fet. És molt ridícul. Al tercer hi ha un moment que hi ha un túnel, que és un túnel que només té una entrada i una sortida, i hi ha gent que està entrant i sortint i no es creuen. I gent que entra per una banda i surt per l'altra, però surt abans que els que han entrat abans. I dius, per què no
s'ha trobat? Aquestes coses es fan sortir de la història.
El problema és... En Raül viu en un univers molt, molt xungo en el que està controlant la coherència de les coses.
Mira, a l'escena on surt aquell que tu ja vas dir la setmana passada que sortia, que jo no ho diré, ¿vale?, que hi ha el foc pel mig i això, aquell personatge, que és una mica poderós en el món de Star Wars, resulta que una dona, des de 10 metres, dispara un tret amb una pistoleta i s'atura tot. I s'atura tot i així rescata Obi-Wan. A veure, un moment. Per això dic que no és culpa del guió, no és culpa de que el o la directora no en sap més, però és molta escena ridícula. I és una pena, perquè la història que expliquen, ja et dic, si tu li has del com l'expliquen, hòstia, crec que està bé, crec que mola. A l'últim capítol, que és el d'avui, no? O sigui, el d'avui...
Aquest m'estan esperant els meus nanos per...
Tota l'operació no té ni cap ni peus, perquè van a un lloc... O sigui, perquè si no l'has vist, però que anem a dir que van dues persones a un lloc,
és el d'avui, són dos quarts
de cop,
són
tres
quarts de quatre, ja l'has vist, tio.
Però el d'avui quan l'has vist, tu? A veure.
Aquest matí vas a posar-me a treballar.
Es deu allà a les 6 del matí per veure amb una llibreta per apuntar totes les incoherències.
Les nens se'n van al col·le i tinc una estona. Llavors, ja ho veuràs, però és com no sé, si ataca una fortalesa, 4 amics, és com si nosaltres, que som 6, o sigui, ens en sobrarien 2, amb 4 ja faríem, anéssim a una de les fortaleses més bèsties que et puguis imaginar de l'imperi, entres, fas el que has de fer i surts.
Però això ja ho hem fet quan veus Star Wars.
No, una cosa que ho facin Luke Skywalker i l'altra que ho fem nosaltres quatre.
Però quan ho fa Luke Skywalker al principi, que no és ni Jedi ni res, sinó que és un arreplegat que està en un poble...
És Power Rangers total el que està dient.
Això és el normal. És dir, una fortalesa immensa, 4 persones, la fortalesa està perduda, però això sempre és canon. És canon,
Marc,
o sigui...
és molt ridícul. És com atacar una fortalesa, però pensa que és que no és que vagin amb tant.
Amb
és com
una
si
narrativa en l'univers de Star Wars,
un
és
poni.
Un quartel inexpugnable, entren 4 persones mal equipades, la fortalesa no té res a fer. Però això és canon, tio. És l'univers de Star Wars.
Em sap greu, perquè em recorda molt en aquest sentit a les prequeles. Que tu la història, si t'oblies del com te l'explicava, Lucas, la història que t'està explicant està bé. El problema és com te l'explicava. Pues en això m'ho recorda molt.
Jo m'imagino a l'any 1986 dient, però tu creus que és possible que aquí els Stormtroopers lluitant contra uns ossitos enmig d'un bosc i perdin els Stormtroopers?
El 1986 hi ha gent que encara ho diu ara, que tenen raó, que no tenia lògica.
Que no, o sigui, a veure,
uns ossitos amb un bosc contra Stormtroopers amb armes làser i robots gegants caminant no tenen res a fer contra quatre ossitos i un Chewbacca. Està claríssim, és canon a Star Wars. És canon a Star Wars.
D'aquí ve el meme dels Stormtroopers.
No ho entès res de Star Wars.
Aquí
fortaleza, supervigilada, quatre replegats, no hi ha res a fer, han guanyat, és o sigui, tenen un més 50 de tirada, o sigui, no he jugat a roba, què?
El problema és que està ple de moments d'aquests, la sèrie, i a mi em treu perquè és un...
O sigui, jo m'ho veig, el Raül amb els e-books ja d'això, és a dir, ja estaves preocupat, sabies que estaries preocupat pels e-books? No,
no, tu no. Però per què preguntes l'opinió llavors?
Ja, no, ja,
si tu t'ho vols creure tot, si vols ser una persona crítica i ja està, pues, no passa res. Però,
no,
però, això,
o sigui, però és dir, estem a l'univers Star Wars, o sigui, si, jo que si estàs amb una amb novel·les del Tom Clancy, dius, tenen una certa lògica, però estàs a Star Wars, o sigui, surten Chewbacca, surt un personatge. És una pel·lícula on apareix un personatge de 2 metres pelut que es diga tota la pel·lícula fent i la gent discuteix i parla amb ell i no passa res. Llavors, a partir d'aquí, el que vulguis construir és sobre.
Però què té una cosa amb l'altra?
Doncs els Power Rangers estan acceptats. Moments no, Power Rangers, ja dic, no sí, normals. Abrit les portes, cerrat les portes romboides, abrit les portes romboides. És que és així,
però aquest tio. Star Wars en teoria no està fet per nens petits que els hi pots fer creure aquestes coses. Hauria de ser una mica més realístic.
Em sap molt greu per ell.
Sí.
Com...
Estic d'acord amb el Raül.
Era tot Power Rangers.
Però ja saps
tot.
On ve.
Tot
ja
Power
on ve.
Rangers. I sota quan surten els motors, els motors aquests de colorins amb les motos netes a Tatooine, ja és impressionant. O sigui, però et perds l'esperit de tot, et perds l'esperit de la festa.
Però té raó, o sigui, Rogue One, la pel·lícula Rogue One de Mandalorian, estaven ben fets. I la Mandalorian de cop i volta va fotre tants diners a Disney i va ser tan bèstia que ara han dit, a veure, el més ràpid que podem fotre més sèries, saps? I on han passat el temps que va passar el tio que va fer el Mandalorian, que és el tio que surt a la pel·li de Chef, com a actor, que m'oblido sempre el seu nom, no es van passar de temps fent això. Aquest tio portava anys sense poder dir a ningú que estava creant de Mandalorian, saps? I l'Obi-Wan l'han fet en què? 2 anys durant una puta pandèmia? Doncs clar, la qualitat no és el mateix, i és una pena. Chef,
és el creador del Mandalorian, és a l'ajudant del Tony Stark.
Sí, i el...
Sí, sí. Però ell és el Happy, l'amic que sobre després sí. Es lliga la tieta de Spider-Man, que ja no
ve. I el protagonista d'una de les meves pel·lícules preferides, que és Chef, perquè m'agrada molt.
Imagina't, ja la discussió ha caigut.
Raül ha caigut. No puedo soportar más los Power Rangers.
Bueno, escolteu, també
els ullets, el Raül ha caigut.
Des de marxar.
Ha sigut víctima.
O em deixeu dir les propostes o les digui algú?
Vinga, vinga.
O les diu algú?
Les diu en Magma, que ho fa molt bé. Jo també tinc que caure com en Raül.
Berta, què volies dir? Perdona.
Jo en tinc una proposta ja que és dab-dab.
No, jo no les puc fer perquè no entenc el que diuen els boomers i no sé res. O sigui, no entenc cap cosa que diuen. És impossible saber
de què estan parlant. Jo em solidaritzo amb tu, Magma, i t'entenc. Berta, digues, perdona.
Jo en tinc una molt ràpida que es diu l'Apple Developer, iOS Developer University Program. És per universitats. Sí, que Apple t'ajuda a crear un currículum d'iOS Programming a la teva universitat.
Es diu, perdona, Apple sí, Developer. Apple Developer, perdona.
iOS Developer University Program.
Està bé que ho diguis, però això a l'OPC no entrarà mai.
Jo ho poso...
Capitalisme total i...
Jo ho poso al món.
L'OPC no.
Jo ho poso al món. Si ets una universitat i t'agradaria fer classes de programació i no saps d'iOS, no saps per on començar, Apple et dona els recursos i t'ajuda a crear tot el currículum, et dona Apple Accounts pels teus estudiants, etc., perquè els ensenyis a fer iOS
tens suport sí. més enllà, diguéssim, de tenir crèdits o tenir
sí.
Apple ID de developer o Apple Developer ID, tens suport d'ells per fer coses, material, sí, etc. Pues això sí que
material,
fa molt bé.
Material no, o sigui, el material crec que només és software.
Material gratis. Físic? No.
Material
no, no,
físic, no.
Software. Tu material el pagues a preu de descompte d'estudiants, si volguessis, eh? Professors, sí, sí, o alumnes. Però,
no, no,
però això que dius està molt bé, perquè si tens una guia, tens un templates, tens models a seguir, hòstia, per ensenyar un professor, un grup de professors, un equip que us ho pugui estudiar i ho pugui donar, és relativament senzill si ja tens, sí, la guia feta.
Exacte.
És el que costa moltes vegades.
Mm? Sí. Mm. O sigui, que jo ho poso en el món i si algú li interessa us passaré el link, Tomàs.
Vale, doncs ho he apuntat com a primera proposta, la part, diguéssim, de walkie-walkie l'he deixat fora. Vaig per la resta. Rafael Jesús, sèrie. Hola, Raül.
Tornes aquí, eh? M'ha fet fora.
No t'has emprenyat, no t'has emprenyat, no?
No, m'ha fet fora, jo crec que ha sigut el Marc.
Ah, vale. Doncs això.
El Marc m'ha fet fora, no li agradava el que estava dient i ha fet kick-out.
Bueno. Anem a molt ràpidament.
No, perdona, no sé què ha dit el Marc a l'estona que jo n'he estat, però no a tot. M'és igual el que
no,
he dit.
Ha dit que jo he de dir les propostes i jo li dic que no m'entero de res del que
perquè
diuen,
són propostes boomers. De boomers, no, i Magma no arriba.
La setmana passada Magma vas dir dues molt, molt greus, eh?
Molt.
Streets of Rage, que és això, i després vas dir Golden Axe, i això?
Això va ser no, mal. I Top Gun, jo em pensava que era alguna història rara i no, és que hi ha una pel·lícula...
Magma, te les deixo per tu, perquè jo me n'haig d'anar.
No, vinga.
Rafael Jesús, sèrie. Gran sèrie Apple TV Plus sobre dinosaures. Com sempre, gran qualitat d'Apple. Jo, com no tinc Apple TV Plus, no sé de què va.
Hauries de...
Joan Betbessé, treball remot. Welcome to the countryside. Com a canvis en la forma de treballar. Això és un informe, un recull o un informe treballat que ha publicat o que s'ha presentat en el World Economic Forum que ha tingut aquests dies lloc. En Jordi, parlant de Bill Gates, ens referencia un enllaç on hi ha preguntes dels editors de Reddit amb Bill Gates i, òbviament, les respostes d'en Bill Gates, que crec que és en vídeo. No sé si heu vist això algun cop.
No.
L'Òscar ens parla de videojocs clàssics, diu el retorn d'un clàssic dels videojocs de lluita de 16 bits, Streets of Rage.
Aquesta és la de la setmana passada.
Aquesta la que va fer el Magma.
Però està bé que l'expliqui algú.
Diu és semblant Golden Axe, Double Dragon o Final Fight, la lluita d'un protagonista contra molts rivals però amb atacs especials com els jocs de lluita d'un contra un altre.
Aquí no es va coronar el Magma la setmana passada.
El Tomàs tampoc té punta idea.
No, a veure, a Street Fighter...
No és una qüestió d'edat, és una qüestió de cultura.
Exacte, gràcies, Raül. Són taules. No, a veure, jo a Street Fighter sí que l'he vist molt, igual que el Final Fight.
No, jo, home, és que Street Fighter sí.
Bueno, Rafael Jesús, sèrie. Pels amants dels dracs, del foc, del ferro i els trons, el 21 d'agost comença la prequela de La Casa del Dragón a HBO Max. Això és fruit d'una discussió que va haver-hi en el grup de Telegram, el grup de Mossega la Poma Telegram, al qual us convido a que us uniu via l'enllaç que trobareu a mossegalapoma.cat, el símbol de Telegram.
I no us insulteu.
Exacte. No. Bueno, a vegades la gent se'n va de mare. També hem d'acceptar que en algun moment, com no és una cosa habitual, que no és el pa nostre de cada dia, sinó que passa de tant en tant, si alguna vegada algú, pel que sigui, se li va la olla, jo crec que hem de ser una mica tots comprensius, en el sentit que tots ens han anat la olla una vegada i hem dit coses que no haguéssim hagut de dir. L'única cosa que un ha de fer si és adult quan se li va la pinça, perquè a tots ens en va la pinça, és d'una manera humil demanar disculpes. No passa res per demanar perdó, ¿vale? Es demanen disculpes i ja està. I tothom tornem...
Sobretot només una cosa, però no feu mai allò de... demano disculpes si algú s'ha sentit ofès.
No.
Perquè estàs demanant disculpes però posant la càrrega a l'altre.
Exacte.
És com dir, quan dius demano disculpes si algú s'ha sentit ofès, el que estàs dient és si algú té la pell tan fina que això tan normal que he dit jo li ha sentat malament...
És que no va així, disculpes. Això no són disculpes, no, Raül. Les disculpes són
perquè tu has arribat
a la conclusió de que t'has passat tres pobles, de que has ofès en els altres per la teva actitud... i demanes disculpes per la teva actitud, no perquè un altre s'ha sentit ofès.
Exacte. No, per això deia, que... Sí, sí.
En tot cas, això va ser una sortida de mare, ja es va comentar, bueno, tothom en principi...
No dic pel grup,
tornat...
jo
crec a col·lació d'una cosa que va passar al grup. Les aigües han tornat al seu redil i tornem de ser... Espera, som un grup de més de 500 persones. És normal que algú tingui un mal dia, no passa res, d'acord? ¿Vale? Bueno, tornem. Josep, dintre, això venia lligat perquè dintre del grup de Música de la Poma hi ha moltes discussions, la majoria són divertides, sinceres, catxondes, vale? I s'ha estat parlant una mica de bueno, de l'Ibex, poder, en fi, de moltes coses. Hi ha un llibre que va recomanar en Josep Ruano que es diu Los ricos de Franco, que demostra una mica una línia de continuïtat de certes famílies,
que són els
que són els mismos de ara i que ja vienen de antes de Franco, ¿vale? Sí, sí, los ricos han sido siempre los
Patricia
mismos.
Botín, esa mujer hecha a sí misma.
Hecha a sí misma.
Y a sus 20 generaciones anteriores.
Exacto, ¿vale? Bueno, doncs aquest llibre és de Roca Editorial 2020, ¿no? De fet, la gran diferència entre les democràcies i les que no, les que donen aparença de ser-ho però que no ho són, és justament la possibilitat de que la gent que no pertany a un cercle determinat arribi a tenir cert poder. Si el poder sempre el regenta les mateixes famílies, no és una democràcia, ¿vale? I aquí teniu, diguéssim, la prova del nou en aquest llibre d'en Josep Ruano. En Jordi Català, en Jordi, perdó, ens parla sobre el català i ens dona un llistat de canals amb contingut en català, ¿vale? Perquè això també va ser fruit d'una altra discussió. Joan Betbessé ens parla d'una sèrie, diu, ja que he sentit a parlar de Chip Chop a Cal Disney Plus, han fet un remake que no és un remake. Ah, està bé. Segons els seus protagonistes. És molt divertida, per si no l'he vista ja, perquè fa dies que va sortir.
Són els dos esquirols.
Sí,
no,
jo diria que són els dos esquirols. I tanquem l'última proposta també d'en Joan Betbessé, que és una altra sèrie, diu, i alerta que aquesta setmana també a Cal Disney Plus s'estrena Mrs. Marvel. A veure com va. Que jo tinc Disney Plus però no sóc target jo d'aquest canal, reconec que no.
Jo també hi, però no.
Molt bé, nois, doncs, nois i noies, alguna cosa
sí,
més?
Jo volia fer algunes així
molt
ràpides.
Pues vinga.
A Netflix estrenen la segona temporada de dues sèries d'animació, la que tenen de Pacific Rim i la que tenen de Ghost in the Shell Standalone Complex, i les primeres temporades estan molt bé. Jo les he començat just ara, les segones. I després una que això és perquè acabeu, per acabar el programa ben amunt i perquè la gent s'enfonsi doncs una mica a la merda, a la misèria i pateixi. És una web que he descobert fa poc, que us he posat a vosaltres abans al Telegram, que si aneu a la web que és deuda-publica-espana.com veureu en temps real la deuda pública total, la deuda pública individual per habitant i per contribuent, i la deuda real expressada en altres unitats. Sabeu el típic de dir en camps de futbol, quan parlen de mides? Doncs aquí tens el que és la deuda en altres unitats, com carreres universitàries, vacunes de meningitis B, anys mitjans d'hipoteca, etcètera, etcètera. O sigui, és per
tant totes les mides. Penseu que...
Torna-me a dir la pàgina. Deuda pública.
Deuda-pública-espana.
Penseu,
guió normal, no guió baix.
Penseu que en general, sobretot potser no en el dia a dia, però a mig curt, llarg termini,
és que no para de pujar.
A més,
que
més deute, menys deute, menys serveis públics, menys pensions, vale? I això puja la deute, baixa el que us acabo de dir i pugen a la recaptació impositiva, sí. Vale?
Us dono dues xifres així per recomanar el programa, que és la deuda pública per habitant, que és més de 32.000 euros, i cada habitant, i això inclou bebès que acaben de néixer, deu més de 32.000 euros, però és que si ho fas per contribuent, que en teoria és qui ho hauria de pagar...
Hòstia. El doble.
Que n'és.
Sí.
Sí, que l'he obert, que està pujant. Això. Hem de pujar els salaris, perquè 78.000
no,
euros.
No, el que hem de fer... Bueno, o es cremen les coses, que això seria, diguéssim,
la família reial,
una posició col·lectiva, o si voleu fer posicions individuals és fotre el camp, que és un altre tema que també s'ha comentat en el grup de Mossega la Poma, de dir que tota la gent que tingui l'oportunitat de marxar fora, no dic que marxi a qualsevol lloc, però... marxar fora vol dir no contribuir aquí, sinó estar, diguéssim, treballant per una empresa. Tu pots viure aquí, vale? però diguéssim, la teva estabilitat no vincular-la al govern espanyol o a qualsevol govern d'aquí.
Però ens passes la deuda a altra gent. O sigui, el seu és arreglar aquesta merda.
Sí, però per arreglar això has d'anar a comprar K47s. Clar, és una mica radical. Per tant, o anem a comprar tots AK-47 si muntem una revolució, o fotem local.
No sé.
No sé, jo com soc... Jo soc
pacifista.
No crec que hi hagi coses intermitges, Berta. Per això dic que com jo ho veig així, el millor és o fots tu al camp o tot el que tu tens ha d'estar fora. Sí. Vull dir tu mismo. I no vull dir
estava res. Pensant a posar coses a l'aigua de ser restaurants del Madrid al voltant de Moncloa, a veure què passava.
També es pots posar aquí, de retruc, perquè estem tots en el mateix.
Sí, el vi, tens raó. La botella més cara.
Tindràs que enverinar la Mau, però bueno. Bueno, nois, a veure, fora bromes. Berta, molt sí. Contents d'haver-te tingut aquí, del magma que se li va encendre el llum i va dir, hòstia, la Berta fa dies que no ve i parlem sí. De developing, que vingui, doncs supercontent de tenir-te. Gràcies a tots, perquè avui ha sigut un programa molt llarg, 1:40,
sí.
Però crec que ha estat prou entretingut. Us convido a tots els oients que hi hàgiu arribat fins aquí a que digueu la vostra i que ens digueu què us ha semblat el programa. Magma, Raül, també una abraçada, vale?
Vinga.
Adéu, oients. Adéu.